Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Tot ciutadà ha de tenir un treballador social de referència. És el que diu la llei i el que recorda Mercè Civit, vicedegana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb més de 40 anys d'experiència en aquest àmbit. Civit és de la promoció que a finals dels anys 70 va crear els serveis socials als primers ajuntaments democràtics, en una època en què es deixava enrere la beneficència i l'assistencialisme propis de la dictadura i es començava a parlar de drets de les persones. D'aquesta manera es consolidava un model que la crisi econòmica del 2008 va fer saltar pels aires.
A veure, jo que em vaig donar compte que hi havia molt més recursos, que si les beques de menjador, tal, 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 però que en el fons s'estava fent el mateix que jo quan vaig entrar a treballar. Beneficència moderna i assistencialisme. Amb altres formes, amb altres mètodes, molt més digne per les persones, etc. Però que al fons era el mateix.
A aquest panorama que descriu Civit se li ha d'afegir una burocratització excessiva.
Tenim pobresa energètica, pobresa infantil, pobresa a la gent gran, pobresa farmacèutica. Llavors, com l'hem dividida tota, a cada una li posem un ajut. I la treballadora social vinga a fer informes pels ajuts. Això no té sentit.
Els serveis socials, que haurien de ser un dels pilars principals de l'estat del benestar, han deixat de ser-ho, segons Civit. A més, porten un desprestigi inherent perquè és una professió totalment feminitzada vinculada a les cures. Civit parla de precarització i sous baixos.
Quin valor del treball pot haver-hi més que el tema de la cura de les persones i que les persones puguin viure dignament? Jo crec que en una societat democràtica això hauria de ser el més important de tot, no? I el treball social som un instrument i una peça perquè això sigui possible. I, en canvi, no se'ns valora.
Moltes vegades les prestacions, els serveis, l'acompanyament que s'ofereix des de serveis socials és poc conegut per la ciutadania. Per això, al programa d'avui parlarem amb diferents professionals per saber com treballen, amb quines realitats es troben. Seguirem una guàrdia al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, un servei pioner a Europa que el 2022, del 2023 encara no hi ha dades, va atendre més de 44.000 urgències i més de 15.000 emergències en un any excepcional per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i l'arribada de refugiats. També anirem fins a l'Alt Urgell per saber com es cobreixen les necessitats socials d'una de les comarques més extenses de Catalunya, però amb només 20.000 habitants. I coneixerem el projecte Gent Gran Activa de Martorell, en un exemple de treball social comunitari. Ens endinsem, doncs, en un àmbit on la confiança i el vincle són vitals per poder fer la feina amb garanties.
Solidaris. Tothom té una història.
Són les 10 del matí d'un dia laborable i entrem al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, situat al barri del Poble Nou. Avui ens permeten que els acompanyem en la seva feina diària. Ens rep la directora del servei, Mont Rovira.
Bon dia, Mont.
Hola, bon dia, què tal?
On ens trobem ara mateix?
Doncs mira, a veure, aquesta és la sala on treballen doncs, els professionals del torn actual i és on entren doncs, tots els avisos d'emergències i fins i tot d'urgències.
Explica'm-ho, no? Sí. Emergències,
que explico la diferència entre emergència i urgència. L'emergència és aquella situació de calamitat pública, és a dir, podem parlar des d'actes terroristes, esfondraments, incendis, i això és una emergència. I les emergències només ens activem a partir dels cossos d'intervenció, els bombers, el SEM, la Guàrdia Urbana, Mossos, però es queda aquí tancat, ningú més ens pot activar en una emergència. Val? En canvi, les urgències, qualsevol ciutadà ciutadana pot demanar suport, ens pot demanar que intervinguem, pot ser la Guàrdia Urbana, pot ser també Mossos que ens porten una persona que se l'han trobat a no sé on, temes de violència de gènere, no? De violència masclista, temes de persones grans que s'han perdut pel carrer... No?
Podríem dir, Mont, que vosaltres sou una mica els bombers de serveis socials?
Sí, podem dir que som els bombers de serveis socials, sí, sí, tal qual.
Gràcies a les Ciències Socials de Barcelona, bon dia.
És un servei que és molt únic, no en trobem cap altre que sigui igual arreu del món, no sigui, ho hem buscat, estem mirant, i un servei com aquest no l'estem trobant a lloc més, o sigui, que és molt propi de la ciutat de Barcelona.
Vale, i tu ara mismo des d'on me llamaves?
Tenim tres tipus de professionals, tenim psicòlegs, tenim treballadors socials que fan la mateixa feina i després tenim els tècnics qualificats, els TILs que nosaltres en diem, que són professionals d'intervenció logística. Per tant, són equips en el que cadascú té el seu rol, però que tots els rols són molt importants i molt necessaris.
O sea, ¿sabes cuánto tiempo lleva aquí en Barcelona? 15 días.
Urgencias sociales, buena tarde.
¿Sabes si alguna vez has ido a, o le puedes preguntar?
Sí, dígame.
¿Recurso a la ciudad, como el
sí.
taller? O...
Sí. ¿Cuántas personas? 16, vale. ¿Y en menores? Vale. Porque lo que ens demaneu és que anem a mediar. Vale, llavors vosaltres teniu una patrulla a l'adreça? Vale. O sigui que seria un desallotjament preventiu. Perfecte, doncs ara en seguida cap de torn, jo li passo el telèfon a cap de torn i ens posem, d'acord? Moltes gràcies, adeu.
Ets en Jordi, eh?
Soc en Jordi.
Acaba d'entrar una trucada.
Sí, exactament. És un desallotjament preventiu, el que vol dir que han anat bombers i han valorat que en aquell edifici no pot romandre els habitants que hi ha. El que ens demanen és que anem a atendre els ciutadans que ara mateix s'estan quedant sense un lloc on viure.
Qui ha fet la trucada?
Guàrdia Urbana.
En Jordi Oliver passa la informació a la cap de torn que ha d'activar l'equip que es desplaçarà fins al lloc. Avui és la Noemí Gómez, que torna a corroborar les dades.
Vale, ens comentaven que era un desallotjament preventiu, però exactament és per un risc d'esfondrament o que és el que... Vale. Vale, sí, tranquils, només que hi hagi un que no tingui alternativa ja té sentit que hi anem. Vale, perfecte, doncs gràcies per la informació, activem ara l'equip i sortim cap allà.
Ara s'ha de coordinar amb la CAP que s'encarregarà de l'operatiu al lloc. És la Beatriz Madrid.
Us explico. És un infrahabitatge, a nivell, és una sortida preventiva per decisió de bombers. A nivell d'estructura la cosa està bé, però a nivell de risc d'incendis hi ha tot el que et puguis imaginar i més. No hi ha cap tipus d'instal·lació, no hi ha campana, estan cuinant allà dintre, hi ha diverses persones compartint un altell. Bueno, em diuen bàsicament que amb una espurna allò s'encén ràpidament. Llavors són 16 persones, tot homes, no han detectat ni menors ni gent gran, diuen més o menys que l'edat estaria entre els 25 i els 55-60 i estan en procés de filiar, porten filiats uns 10 o 11.
Ens
activa a la conjunta de la Guàrdia Urbana.
Vale. Quin número d'emergència és, Julià?
139.
Gràcies.
Agafo l'equip, me'n porto dos TPs i dos TILs.
Beatriz, us podem acompanyar?
Sí.
Gràcies.
Jo quan tot el pòsit perquè tinguis...
Agafem quartos.
Ens desplacem a Ciutat Vella, al barri del Raval de Barcelona. Del centre en surten dues furgonetes amb 6 treballadors d'urgències socials. A la Beatriz l'acompanyen un psicòleg, un treballador social i 3 tècnics d'intervenció logística.
E3.
Sí.
El codi 5 vol dir que ens trobem en el lloc on ha passat el succés.
Quin ha arribat?
Estem en posició. Que ja ha començat, ja està en marxa l'emergència.
Mentre caminem cap allà, la Beatriz m'explica el protocol que segueixen.
Nosaltres ara el que hem de fer és, el primer quan arribem, coordinar-nos amb els activadors. En aquest cas és Guàrdia Urbana o també sovint amb bombers, ¿vale? Perquè són els que ens poden actualitzar la informació en quin punt estem. Un cop ens hagin donat aquesta informació, que li han de donar al cap de torn, que en aquest cas sóc jo, amb el meu equip present, repartiré les tasques. I cadascú ja sap el que ha de fer. Mentre veníem amb els cotxes, han fet una trucada amb altaveu per donar instruccions. Vale? I a partir d'aquí sí que els companys es repartiran i hauran de, entre els afectats, hauran de fer petites entrevistes o llargues, depèn de quin sigui el cas, per valorar la situació de cada persona o de cada nucli familiar.
Arribem a l'adreça indicada.
Hola, solo vamos a mirar.
Buenos días.
La habitació.
Sí, tengo un local que hem dividit en diverses habitacions.
Passa, hem de tancar aquí perquè...
Sí, va, espera.
Va, obrir l'altre.
Es tracta d'un local de dos pisos, situat als baixos d'un edifici de tres plantes. Ens donen permís per accedir-hi darrere seu. Entrem en fila índia per un passadís llarg, fosc, estret i brut. Costa veure res a primer cop d'ull. Mentre avancem, ens trobem diverses portes que amaguen habitacions minúscules i ens anem creuant amb homes que surten amb bosses d'escombraries on han posat les seves pertinences.
Ah, estan traient tot el que està fora, estava tot aquí, un munt de roba, un munt de...
Clar, un risc d'incendi brutal.
No, clar, i aquí no surt ningú.
I us han arribat aquí, qui és el que...
Sí, tenim, sí, tot tenim tota la informació. Sí.
Que això ja és cosa vostra, eh?
Sí, però el que passa no... que ho tipicaran, el responsable del contracte ara no apareix.
Ja, sí. No queda... Espera, Sara, que vinguin cap a dalt.
Al capdavant de la fila que hem de fer per passar, hi ha l'inspector de la Guàrdia Urbana de la Comissaria de Ciutat Vella, que ens guia per les habitacions i mostra a l'equip de serveis socials les condicions de l'habitatge.
Imaginem una espuma que estan cuinant a baix i només el fum, hem de dalt, sí, i en comptes no marxem. Jo no em vaig a casa amb això.
Ho sento molt. Els desallotjaments amb menys risc que aquest.
Ho sento molt per ell, perquè és un problema.
Parlem amb ell. És l'inspector Carlos Alcaraz.
Bueno, això us he de trobar sovint, per habitatges d'aquests. Aquest és del Restes,
sí, sí, perquè no he visitat gaires. Estan cuinant aquí dins tota l'estona i no tenen sortida de fum, i està, això, tota la grasa que veig està enganxat a la paret.
Bé, hi veig...
No, no sé si ho has vist,
sí, eh? Sí, sí, ho he vist, i veig el cablejat no, elèctric, sí, està...
Càrrega de combustió...
La instal·lació elèctrica està feta de cables precaris que pengen per la paret. Totes les finestres estan enreixades, s'amunteguen matalassos a les habitacions.
I això és un cul-de-sac, aquest. Ah, aquest espai, sí, és un cul-de-sac. No pot sortir. Perquè, a més, aquí, en aquesta finestra, això són reixes. Vale. Aquí no pot sortir.
I de baix, ja veurem, però més, hi ha molta fusta. Sí, sí.
16, eh? 16 aquí dins. Uau, vale, uf.
I si vols, vols veure el lavabo, qualsevol combustió aquí dins, el de baix és tota la separació amb la fusta, amb la qual estàs aquí en el lavabo.
Mare, és que aquest sostre no és ni sostre, no, tampoc? Uf. Però clar, això hi ha qui ho té llogat.
Sí.
Sí, 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 sí.
Som al pis de dalt. Els sostres són baixos. La sortida del lavabo té una paret tapiada. Intentem comptar quantes habitacions i quants llits hi ha.
A baix n'hi ha una de molt petita? És que no he vist dos...
A baix tens, hi ha diverses portes, no sortim.
Ja, vale.
Hi ha una que hi ha literes, també.
Aquí tot el terra està ple de papers. Aquí ha, això són bombones de butano.
Bombones de butano, mira, aquí cuina.
Mentre dura la inspecció del local, l'equip de serveis socials d'urgències entrevista les persones desallotjades per conèixer quina és la seva situació.
¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en este?
Ha sido 12 años. ¿Trabajas?
12 años.
En un restaurante.
¿Y habíais tenido alguna vez algún problema así? ¿Que la policía?
No, no.
Vale. ¿Y cuánto tiempo llevas en España?
13 años. ¿Eh? Sí. ¿Pero cuánto?
Vale. ¿Estás trabajando tú ahora?
No, hace poco dejé de trabajar.
Vale.
N'hi ha que fa 12 anys que viuen aquí i tots expliquen que paguen 130 euros de lloguer per persona. Això vol dir que entre tots paguen 2.000 euros cada mes. Nosaltres també intentem parlar amb ells. Ens costa trobar-ne un que ens entengui.
¿Hablas español? ¿Alguien habla español un poco? No, nadie. ¿Tú hablas español? ¿Qué ha pasado?
Nada.
Nada.
Sí, viene de cortas así.
Sí. ¿Tú cómo te llamas?
Yo, Navid.
Navid.
Sí.
¿Trabajas aquí en Barcelona?
Sí.
Mm. Bueno.
Yo vivo hace muchos años aquí, 13 años.
¿Y sabes quién ha avisado?
Ni idea exactamente.
Ya.
No puede ser. Es decir, mejor hay vecinos, ¿sabes? Como muchas, hay rivas, mucha gente vive, ¿sabes? Siempre follón, pelea arriba, abajo.
Ya.
Y mejor hay gente cansada, ellos avisan así.
Ya.
Mejor pone anuncia alguna cosa así.
Pero parece que sois muchos en muy poco espacio, ¿no? ¿Sois muchos o no?
No, no, no.
¿No?
Hasta ahora vives aquí bien.
¿Bien?
Sí.
¿Y el tema de la electricidad y la cocina, no tienes miedo a ningún incendio?
No, no. Hace 12 años casi, yo vivo en la misma casa. Muchos 12 años así.
¿Y ahora estáis recogiendo las cosas?
Sí.
¿Y a dónde te vas tú?
Ellos me dicen llevan.
Sí.
Guardia Urbana.
A servicios sociales.
Sí.
¿Vas a ir con ellos?
Bueno, ¿qué hago?
Sí.
Sí. No cuenta, ¿qué hora cuenta? Ya
Y a ver qué haces.
Ahí, sí, eso.
Vale. Bueno, muchos ánimos. ¿Estabas viviendo aquí?
Sí.
¿Cuánto tiempo?
10 años, poco más. Factura de agua, cada mes pago eléctrico, todo, todo.
10 años aquí.
Sí, por favor.
Y ahora te has quedado sin casa.
Esto no ven. ¿Dónde voy? ¿Yo dormir aquí?
Te han ofrecido sitio para ir a dormir con el ayuntamiento.
Vale, yo voy a otro lado, dormir en otra casa.
Ellos dicen que es peligroso vivir aquí.
¿Qué peligroso? Aquí Marroquí, roto, cosa o entró esto, no peligroso. Pakistán y peligroso solo. No hay policía a entrar a casa, esto coche, entró cochero. ¿Vale? O pakistaní, por favor, ven, solo problema por de pakistaní.
La Beatriz ens fa un resum de la situació.
Beatriz, m'expliques una mica què és el que ens hem trobat aquí dins, descriptivament parlant?
Doncs un local que no està adaptat com a vivenda, però que l'han estat utilitzant com a vivenda. De cada quarto han fet una habitació per dormir amb 2, 3 i 4 llits, amb una cuina on no hi ha extractor ni campana ni forat perquè surti el fum de manera natural, amb la qual se'n va el sostre. Hi ha una segona planta on hi ha exactament el mateix, 7 neveres connectades, totes juntes, amb el perill que existeix de que hi hagi un curtcircuit en qualsevol moment, perquè tota la instal·lació elèctrica és deficient i està agafada com es pot.
Són 16 homes?
Són 16 homes.
Que estan, pel que he vist, una mica apilotonats, no?, en cadascuna de les habitacions.
Per exemple, podem parlar d'una habitació de 8 metres quadrats amb 4 lliteres. Per això se li diu infrahabitatge. Això passa sovint. Persones que tenen feines precàries, els diners que cobren normalment intenten destinar-los en la seva totalitat a ajudar les seves famílies i per ells destinen el mínim possible. Aleshores hi ha algú que s'està embutxacant els diners d'aquestes persones que tenen la necessitat d'un lloc on viure i no poden pagar res més. I efectes socials, nosaltres atenem a totes les persones que hi ha i veurem fins on podem arribar nosaltres com a servei d'urgències, que tenim una sèrie de limitacions, i si podem fer derivacions als centres de serveis socials de referència per fer un pla de treball a llarg termini, però està per veure tot.
Parlem també amb l'inspector Carlos Alcaraz.
Aquí hi ha una persona que està cobrant per aquest lloguer, aquestes persones que jo hi he pogut parlar i em parlen d'un lloguer d'entre 110 i 130 euros. Jo entenc que ara avui desallotgeu per una qüestió de seguretat veïnal i de la seva pròpia seguretat, però vosaltres inicieu a partir d'aquí una investigació?
Evidentment hi ha un contracte de lloguer, nosaltres el tenim, hi ha una persona que lloga aquest local amb una altra persona que no està aquí en aquest moment ni ha vingut. Llavors hem de saber si la persona que ho lloga en un primer moment té coneixement de com està el local o aquesta altra persona que té com a la titularitat del local ho relloga amb aquestes persones. Ho hem de mirar, hem de fer una investigació.
Perquè clar, si es detecta que hi ha algú que s'està lucrant, que no té per què ser el propietari, sinó la persona que li ha llogat al propietari, això és un delicte.
Bueno, no sé si és un delicte o no, el que sí que està clar que com a mínim és un incompliment del contracte de lloguer, el rellogar habitacions o rellogar un local amb un altre, jo crec que d'inici no està permès, a no ser que amb el contracte propi de lloguer estigui explícitament autoritzat. No? Ho hem de mirar. De fet, hem de mirar també el tema de la seva d'habitabilitat, que jo crec que no en té. Jo crec que el local estava llogat com a local comercial i estan fent d'habitatge. Bueno, hem de fer més coses, ara és un moment molt prematur, ho mirarem.
La feina a dins s'ha acabat. Sortim cap a fora al carrer on els homes desallotjats han amuntegat les bosses d'escombraries que fan la funció de maletes. Alguns s'han assegut per terra en catifes improvisades, mentre esperen que els diguin què han de fer. Altres parlen per telèfon o en petits grups. L'equip de serveis socials els explica que els poden oferir un allotjament d'urgència.
Qui no tenga donde ir, no, que no se preocupe. Qui no tenga donde ir no va a dormir en la calle.
Bueno, después, dentro de 3 días, ¿dónde ir? Así, ahora sí, ahora, yo voy para si donde
no,
tú llevas.
No lo sé.
Después sí, yo qué. Bueno, voy a seguir la estación y ya qué hago.
Ahí. Nosotros vamos a hacer un informe a servicios sociales y ellos...
Bueno, pero ¿cuánto día quedas?
També els ofereixen deixar les seves coses en un guardamobles.
¿Tú estarías dispuesto a guardar todas tus cosas en un guardamuebles? Es como un espacio muy grande donde guardaríais todas vuestras cosas juntas.
Beatriz, ara estem a l'espera de les persones que hi havia vivint aquí. Algunes d'elles han acceptat venir cap a aquest servei que oferiu d'acolliment d'emergència.
Sí. Sí. Però... De moment només en tinc confirmades 7, necessito parlar amb la meva companya per veure les últimes entrevistes que ha fet. De moment tinc 10 entrevistes i 7 allotjaments.
Pel que compto aquí així ràpid, els 16 no hi són, els 16
no,
que viuen...
No, al final no eren 16, eren 14. El que passa és que tenint en compte els llits que hi havia, sospitaven que podien ser... Mira, em truquen del guardamobles.
La majoria dels homes estan desconcertats davant del desplegament que s'ha fet i alguns, fins i tot, molestos, perquè no entenen per què els fan fora si estan pagant un lloguer. M'ensenyen comprovants dels pagaments impresos en un tiquet i diuen que estan intentant parlar amb qui els cobra el lloguer.
Yo contrato, sí, yo busco el contrato. ¿Qué hice pagar? ¿Dónde hice el contrato? Yo busco ahora, buscate el contrato.
Pero busco lo que me has enseñado es, una, es, un, es el dinero que has pagado. Pero,
sí, pagar, pero sí, pagar, hice pagar, sí, contrato.
Llamar de casa, esto pago cada mes o no pago.
Vale, ¿y habéis llamado? ¿Habéis llamado ya?
Sí.
¿Habéis llamado? Després d'un parell d'hores al carrer, un dels companys de la Beatriz li comunica que els homes han decidit rebutjar l'ajuda que els ofereixen des de serveis socials.
Han comentat, o sigui, s'han reunit a nivell grupal i han decidit que per no obtenir la via pública i que no volen el nostre, la nostra atenció, els nostres recursos ni el servei de guardamobles que hem oferit.
I els ànims s'escalfen. Un d'ells s'enfada amb la policia.
Escúchame, si a ti te pasa algo en este local y te quemas, es mi responsabilidad. ¿Lo entiendes? No, no, ¿lo entiendes o no lo entiendes?
Pero no tienes tu permiso.
Que no hablamos de permiso. No me hace falta permiso para sacar personas que pueden morir esta noche. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes?
No hace así.
¿No? ¿Cómo lo hago?
Así.
Si te pasa algo a ti, ¿qué pasa?
Pero puedes avisarme 2 días.
¿Avisarte de que te vas a quemar esta noche? ¿Te aviso de esto?
Bueno, pero eso, esta noche quemar, esa es mi mala suerte.
No,
así.
Aquí no va así.
Así. Ahí
no
vives así.
Aquí no va así.
Pero tú no sabes nada.
Beatriz, ara els ànims s'han escalfat. Perquè estan enfadats, no? Perquè s'acaben de quedar sense casa, alguns no saben on aniran, alguns ja estan fent gestions per pensar on aniran, i ara el teu company acaba de dir que finalment sembla que tots rebutjaran aquesta assistència que els hi doneu. Clar, aquest enfado, emocionalment parlant, és comprensible, no? Perquè això els hi ha caigut avui del cel, no? Diguéssim, com un xàfec.
Sí.
Però clar, també hi ha una qüestió de... hi ha un problema de comprensió, no? Pel que he vist, pel que fa a les normatives, no? De dir, és que no us podem deixar aquí per una qüestió de seguretat vostra, no? Això us hi trobeu sovint?
Sí, quan passen aquestes coses sempre és així, és a dir, cadascú té la seva perspectiva del que succeeix, de quina és la seva vida. És com quan vas a un domicili, per exemple, i et trobes amb una persona que té una acumulació, que és el que vulgarment se sol dir Diògenes, però que no sempre és un Diògenes, sí que és una acumulació, i que tu estàs veient que aquesta persona no pot viure en aquelles condicions perquè hi ha un risc d'incendi, d'esfondrament, de morir de qualsevol de les maneres que se't puguin acudir, no? I sense que ningú se n'enteri. A aquesta persona li pots dir, escolta, hauria de sortir de casa perquè, miri, la podem ajudar, potser... I és fàcil que aquella persona no ho entengui, perquè el que per tu és un escenari impracticable, una infravivenda, per ell és la seva vida, és la seva casa, és el seu petit espai, més gran o més petit, fins i tot una persona que dorm en situació de carrer. La seva tenda de campanya, el seu cartró, és el seu espai, és la seva vida.
I a partir d'ara, vosaltres ara aquí ja... Acaba la vostra feina? Fareu un seguiment d'aquests casos?
No, nosaltres com a servei d'urgències no fem seguiment dels casos. El que sí que hem de fer sempre, perquè això és el que nosaltres considerem una emergència, en aquest cas quan arribem a central hem de fer una sèrie de documentació, que és un informe d'emergència, i si els meus companys quan han fet les entrevistes han detectat alguna situació susceptible de derivació a centre de serveis socials, a primària, aleshores també, a part de l'informe d'emergències, hauran de fer un informe per enviar-lo a centre de serveis socials. I ja està, i a partir d'aquí nosaltres tanquem. Que alguna d'aquestes persones finalment s'hi repensa i al llarg del dia d'avui o demà volen venir, nosaltres hi tornarem a parlar i probablement es torni a oferir aquest allotjament. Perquè ja ara la part emocional que tu dius, que potser demà ja no hi serà, o aquesta nit ja no hi serà, i diuen, vinga, d'acord, ara sí que acceptem. Això podria passar.
El servei, per tant, queda tancat, i el dispositiu queda en mans de la Guàrdia Urbana. La Beatriz i el seu equip s'acomiaden.
Ara els estem donant les nostres targetes. Si d'aquí una estona, al llarg del dia, demà, quan sigui, si repensen, nosaltres estem a disposició, òbviament. I si hi ha qualsevol cosa, ens truqueu vosaltres directament, si voleu.
Vale.
Vale?
Gràcies. Veiem un altre dia.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Moltes gràcies.
Adéu.
Solidaris.
Escribiendo en servilletas.
Catalunya Ràdio.
Que tú tienes mucho.
cada dissabte a les 10 de la nit. Folk.
Després de conèixer com funciona el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, anem fins a l'Alt Urgell, una comarca envellida i amb la població molt dispersa. En aquest escenari, com és la feina dels treballadors socials? És un reportatge del corresponsal de Catalunya Ràdio al Pirineu Central, Eloi Barrera.
Bueno, pues apa! Anem cap a Organyà, que avui és divendres.
Avui és divendres i això vol dir que a la Sarai Garcia, treballadora social, li toquen visites a Organyà. És un municipi d'uns 800 habitants, molt a prop del Pirineu.
Sí, sí, avui fa fresqueta, però fa sol, que sempre ajuda. Anem a creuar, que aquest encreuament és molt complicat.
La Sarai treballa al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell. Aquest ens públic cobreix els serveis socials de tota la comarca, que és una de les més grans, de les més extenses de Catalunya, però amb només 20.000 habitants. En aquesta comarca rural i de muntanya, la població és molt dispersa. Per això, els treballadors socials es desplacen sovint per atendre els serveis al territori.
Bon dia.
Avui, la Sarai té diverses visites concertades a l'Ajuntament d'Organyà.
Doncs mira, aquesta sala és nova. Fa com 2 o 3 setmanes que ens l'han habilitat. I després tenim un parell de despatxos. A la dreta normalment estic jo, que sóc la treballadora social, i a l'esquerra també venen d'altres companys del consorci. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey.
En aquest despatx, la Sarai m'explica en què consisteix la seva feina de treballadora social.
Pues un dia a dia nostre és normalment realitzar entrevistes. Els serveis socials bàsics és l'atenció, l'entrada als serveis socials, i és com una mica que pots tractar qualsevol problemàtica. Vull dir, potser a la comarca treballem molt amb gent gran perquè n'hi ha molta, hi ha un sobreenvelliment de la població, però també tractem pues, totes les problemàtiques que pugui haver amb infància, amb tema de drogadiccions o toxicomanies. És això que en un dia pots abarcar molts temes, perquè pots tenir una entrevista de tipus llei de dependència o tenir un cas d'abús sexual, vull dir, un darrere l'altre.
Ells fan la primera atenció, el primer diagnòstic, i després planifiquen els serveis que s'han de prestar en cada cas. I tot això en una comarca de muntanya.
Faig molts quilòmetres a la setmana. ¿Vale? Dilluns sempre anem a Oliana. Agafem el cotxe i cap a Oliana. Dimarts ens quedem a la Seu. Dimarts descansem una mica de cotxe i ens quedem a la Seu. Dimecres anem a Coll de Nargó. Dijous tornem a Oliana. Llavors hi anem 2 cops a la setmana i divendres és el dia d'Organyà.
Són els municipis més grans de la comarca on atenen els usuaris en locals socials o dependències municipals. Però en aquesta comarca hi ha molta població dispersa que viu en nuclis aïllats. Com s'ho fan per arribar als usuaris que viuen en pobles allunyats a la muntanya?
Hi anem. O sigui, si la persona o la família es pot desplaçar a l'ajuntament més proper i li va bé, doncs podem venir aquí, però si és necessari nosaltres ens desplacem amb el cotxe on estigui la necessitat. Llavors doncs, agafem el nostre cotxe i anem al domicili. No? De persones que potser doncs, estan a Cabó i estan soles i doncs, de tant en tant hi vas a treure el cap.
Tot i això, diu que la visita als domicilis és molt excepcional.
Llavors, el domicili a mi és una de les coses que doncs et fica una mica nerviosa també. A la gent depèn, doncs no li agrada gaire de vegades. No hi ha res que il·lumini el sol, així que brilla per tu,
brilla per tu. Tots tenim la nostra estrella al cor. Li pregunto a la Sarai quines són les singularitats d'uns serveis socials que han de treballar en una zona rural i de muntanya com aquesta.
Bueno, aquí sí que pues, es treballen més les problemàtiques de gent gran, potser més que a grans ciutats, perquè hi ha molta i a més tenim mancança d'alguns recursos.
Són les realitats pròpies d'un territori envellit i amb població dispersa.
També tenim cases de persones amb dependència o amb discapacitat que tenen moltes barreres arquitectòniques, perquè són cases antigues, altes, estretes, i llavors que quasi bé no hi ha possibilitat d'arreglar-ho i és un problema.
També troben persones d'edat avançada que viuen soles en zones aïllades, gent gran amb un fort arrelament al territori que no volen marxar de casa seva quan perden autonomia.
I, bueno, s'intenta pues, treballar amb la família i intentar mantenir el desig de la persona. Si el desig és mantenir-se a casa, hem d'intentar fer tot el possible perquè ella estigui feliç i en els seus últims anys de vida tingui una bona qualitat de vida i... Però hi ha moments en què ells mateixos també es veuen insegurs, sols, i fan el pas no, d'ingressar o d'anar al centre de dia unes horetes.
Tot i que sovint troba situacions difícils, la Sarai m'explica que trepitjar el territori amb aquests serveis itinerants és el que més li agrada de la seva feina. Havia passat molt temps treballant a les oficines de la Seu d'Urgell, però tenia ganes de sortir i voltar per la comarca.
Doncs perquè a la Seu, sí, la feina de tot el dia al despatx... era com una mica agobiant, sempre el mateix. Aquí pues, a mi m'agrada pues, m'agrada conduir i el tracte més proper el trobava a faltar. I això d'anar als ajuntaments cada dia amunt i tot pues, em dóna vidilla. Pues, parles amb el secretari d'aquí.
Hola, en 5 minuts estem.
I aquest és el Juan, la cita que la Sarai té programada per avui aquí a Organyà.
Juan, com estem?
Jo ben xafau.
Què te passa?
Los peus i el xinó i tot.
Res no és important i tot ho és molt. Les grans alegries i tristos són totes fruit de confiar del tot en els demés.
No divendre, vai vindre.
El Juan està jubilat i amb els diners de la pensió li costa molt arribar a final de mes. Els serveis socials l'ajuden, l'orienten i li gestionen alguna prestació.
Bueno, el problema és que jo soy pensionista a mínimo y tinc més gasto que recursos. Y a vegades pues, no li arribo ni per pagar el lloguer. Y nosotros tenemos que la Sarai que ella pues, lo arregle tot. Y gracias a todas las chicas de intentos sociales porque por lo menos nos ayudan en algo. Porque yo para mí ha sido una maravilla, yo sí.
Ara fa unes setmanes, un cotxe va atropellar el Juan enmig del carrer i li han quedat diverses seqüeles. Com que no pot fer les feines de casa, la Sarai li ha gestionat una persona que l'ajuda un parell de dies a la setmana.
Llavors, arrel de les seqüeles que li va crear no, aquest accident, aquest atropellament, doncs ell pues, no podia fer les mateixes coses al domicili. Al domicili...
Me l'he enviat perquè jo és que ara de moment en aquest braç no puc fer res i con la cama aquesta tampoc no puc fer res i me viene una xica molt amable, molt treballadora i me fa la feina de casa.
Sí, me va un cop a la setmana i l'ajuden coses que ell no pot arribar a netejar.
Molt content que jo en quant me recupero una mica ja està, voy a anar fent i ja està.
I bueno, cada setmana ens veiem, intentem fer alguna trucada, mirar d'arreglar alguna coseta, però és un procés que està costant.
Jo ara tinc paciència, ja està. Tinc
paciència.
Sarai m'explica que en aquests entorns rurals els vincles que s'estableixen amb els usuaris són més intensos. Al principi no, els primers contactes sempre són durs o hostils fins i tot, però després es genera un clima de confiança que seria impossible en una gran ciutat.
Als pobles sí que em trobem, jo m'he trobat que hi ha com una mica més de desconfiança al principi, fins que no et coneixen, però que un cop et coneixen pues, et diuen que vinguis qualsevol dia a fer un cafè i la relació és molt, molt forta, però al principi sempre costa una miqueta d'entrar.
En molts casos, l'atenció de serveis socials s'associa a situacions de pobresa o exclusió i això genera recels, sobretot en comunitats petites. Però justament aquesta mateixa proximitat també pot tenir avantatges.
De vegades ens afavoreix aquest tracte tan proper perquè, per exemple, tenim una persona gran que hi ha veïns o comerços o algú que ens diu, ostres, aquesta persona fa dos dies que no surt de casa. Això també ens beneficia, no?, a aquesta comunitat. o mira, la veig que va bruta i abans no anava, o la veig una mica despistada. I llavors són els veïns que ens donen aquesta informació i a nosaltres ens va molt bé per detectar el cas, perquè si no potser passaria desapercebut.
Són llums i ombres d'una feina que requereix tacte i sensibilitat. A vegades, la duresa de les situacions i els quilòmetres acumulats pesen a la motxilla, però sovint el resultat de la feina ho compensa tot.
I molts em venen a veure cada setmana només per dir-me hola. Saps? Jo tinc visites, però clar, això pot ser en una gran ciutat, no passa, però moltes vegades... Hola, oi, pues, estàs molt bé? Bueno, ja està, no fa res més, perquè tens altres visites programades, però el fet de veure aquestes persones, o si te les trobes a la Seu, és la il·lusió i l'alegria del dia. Perquè, ai, mira, la senyora de Cabó me l'he trobat a la Seu, saps? I, bueno, sí, és una relació bonica, sí, sí.
Solidaris. Should I tear my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch.
Una branca potser menys coneguda de la tasca que fan a serveis socials és el treball comunitari. Com funciona? Qui hi té accés? I per a què serveix? La Mireia Isart i el Dani Batxiller han anat fins a Martorell per conèixer el programa municipal Gent Gran Activa.
L'Esplai Buenos Aires és un dels llocs on es reuneix la gent gran de Martorell per xerrar, aprendre o fer activitats esportives. Quan hi arribem, un grup d'una vintena de persones estan fent gimnàstica a ritme d'un dels èxits dels anys 70. Un rayo de sol, oh, oh, oh. Els dirigeix la Joaquima, des de dalt d'una tarima. El Miquel és qui posa la música. Tots, també la monitora, tenen al voltant de 70 anys. Van vestits amb roba còmoda i se saben bé els moviments que toca fer. Ens allunyem per deixar-los acabar els exercicis i anem a parlar amb Alfred Rivera, el treballador social responsable del projecte Gent Gran Activa que l'Ajuntament de Martorell va engegar el 2015. Xa-la-la-la-la! Ens explica que aquesta classe és una de les que munten des del programa, igual que l'acompanyament lector a les escoles per part de jubilats o la Universitat de l'Experiència. Tot això són exemples de treball social comunitari.
Treball social comunitari, jo sempre dic que és la fita que tot treballador social busca al llarg del desenvolupament de la seva feina al llarg del temps. Primer està l'atenció individual, a partir de les atencions individuals amb les persones també hi ha un cert contacte amb els recursos i amb les institucions que treballen a la zona, i també s'està en contacte amb les persones grans que estan al domicili. A partir d'aquí comença una altra feina, que és aglutinar interessos. La gent té interessos, la gent té motivacions per canviar la seva situació i a vegades també per canviar la situació dels altres i fins i tot per donar oportunitat a d'altres persones o millorar la situació d'altres persones.
Aquesta feina global ha generat un canvi en l'atenció a la gent gran a Martorell.
Quan vaig arribar, el que hi havia més eren jocs de taula, cartes, dòmino. Des del 2015 cap aquí s'han incorporat tot un seguit d'activitats que han mobilitzat a la gent gran, no només cap als esplais, sinó també cap a altres activitats que es fan a Martorell dedicades a la gent gran. Tant pel que fa al tema cultural, amb tot un seguit de tallers i xerrades molt orientats en funció dels interessos de la gent gran. Tenim una taula de la gent gran on parlem de tots aquests temes. Això també s'ha creat fruit del treball social comunitari. I també, a banda, doncs, bueno, tot el que és esports tenen també una part dedicada específicament a la gent gran.
I quin és el perfil dels qui participen al Gent Gran Activa?
L'edat mitjana està sobre els 70, al voltant dels 70 anys. La majoria són dones. Aquí, de cada 10 persones, unes 6-7 són dones i 3-4 són homes. El que passa que no trobaràs majoritàriament persones amb dependència, però aquí trobaràs persones que sí, que tenen una dependència lleu i que venen aquí precisament pel tema relacional. Un dels fenòmens que es dona a partir de certa edat és que vas perdent persones al teu costat. Llavors, el fet de que puguin venir aquí i tornar a fer activitat i fins i tot fer-se càrrec d'una activitat amb responsabilitat, això millora moltíssim la situació d'aquest tipus de generacions grans.
Per últim, l'Alfred també ens explica que s'ha volgut convertir Martorell en una ciutat cuidadora i s'ha demanat la complicitat d'establiments comercials de la ciutat per atendre la gent gran.
Aquesta xarxa, que es diu Bon Veïnatge Gent Gran, i on participen una trentena de botigues, farmàcies, òptiques, i si detecten una persona que trontolla, es posen en contacte amb nosaltres via telèfon o a la mateixa botiga, i a partir d'aquí comencem a treballar. S'han detectat un centenar de persones des del 2015 i tres quartes parts d'aquestes persones ja estan situades.
Doncs moltes gràcies, Alfred, per atendre'ns, per la feina, i ara anem a parlar amb els protagonistes.
A vosaltres.
Gràcies.
Som Joaquima, vinc aquí a Martorell, aquí a la voreta, i tinc 74 anys. No hi havia professor, llavors el Fred va dir que voleu, que s'estimeu més, doncs feu-ho vosaltres o esperem que vingui el professor. I totes van dir que nosaltres, i no sé com jo, que vaig posar-me aquí dalt. Però vull dir, sempre m'ha agradat, doncs per això m'he posat aquí, perquè m'agrada això del deport. Em diuen que sóc una mica mandona, però bueno.
Miquel, i tu què t'aporta? Vani aquí...
Faig exercici, que és el que haig de fer, i després pues faig amistats. No amistats, sinó coneixences, sí, més que. Sí. Ja fa 4 anys, em sembla que ho fem, no?
Sí.
El Miquel és qui fa la selecció musical.
Us coneixeu de vista?
De vista. Ni ens saludàvem.
És veritat.
Només et saludes quan estàs a l'estranger, no? Que dius, hombre, què tal?
25 o 30 som cada casa.
40 i algun.
Ja jo que passo llista... Cada setmana, cada dia, en compto uns 20 o 25, però a la llista n'hi ha poder uns 40.
Uns quants dels gimnastes ens expliquen per què venen a fer esport a l'esplai.
Jo abans no venia, però venia la meva dona. I vine. I jo, per estar-me a casa sentat al sofà, dic, doncs vaig a fer-li companyia.
La dona és aquesta. La dona és aquesta. Però ens ho passem
a casa. A casa no ho fas. Si estàs a casa, no ho fas. En canvi, vindre aquí, doncs col·labores amb els altres i... Veus que tothom funciona de la mateixa manera, o sigui que...
Sí, si vens aquí, treballes. Si estàs a casa, com que fem altres coses, es diuen, ara ens hi posarem. Jo tinc una cinta i ara dic, ara hi vaig.
Si no, a casa sempre tens altres coses per fer, no? Doncs sí. Pues ja està, ja sabem que dilluns i dimecres gimnàsia.
Som una dona. Colla, riem, quan ballem, pues, seguim la música i fem ha i tot, vull dir que ens ho passem bé.
I quan vinc aquí, pues, jo m'ho noto, jo estic molt més àgil, jo camino molt més de pressa, jo em moc molt més... Molt més bé.
Flors de baladre en un torrent, però no passa mai sa gent. Amb poca cosa en tenen prou per treure un altre color nou.
Com ens deia l'Alfred, el programa Gent Gran Activa té altres iniciatives més enllà de l'esport. Una és la de lectura sense edat, que fa que durant tot el curs persones jubilades vagin a les escoles a fer un acompanyament a criatures que estan aprenent lectoescriptura. La Lola i la Maria Lluïsa són dues de les participants.
Va començar l'any passat i per mi va ser molt gratificant, perquè a mi m'agraden molt, molt els nens i a mi m'hauria agradat ser professora, però bueno. A la meva època i a la meva situació i tot, pues, no va ser possible. Jo crec que recibo més de lo que dono.
Estem sota el que ens diu el mestre. Em dona un llistat i llavors, quan acaben de llegir, marco més o menys com va, no? Més bé, més malament. També parles amb ells. O sigui, una miqueta personalitzat. I és que se m'han clavat al cor. Alguns són... Bueno, els nens són nens.
Abans de marxar, una de les assistents a la Universitat de l'Experiència, que es coordina des de Gent Gran Activa i també des de l'UPC, ens explica com funciona. És la Carme i té 68 anys.
Consisteix en conferències que venen uns ponents que la veritat són molt professionals i són ponències, són conferències sobre temes molt diversos. És un dia a la setmana. Molta gent de vegades quan ho dius s'espanta perquè no, jo ja anar a la universitat. No s'ha de fer cap deure ni cap treball, ni és només escoltar. Vam començar 30 i pico d'alumnes i aquest aquest any en som 115 i ens estan preguntant per apuntar-se encara.
Ens acomiadem de tots ells. Tenen l'agenda plena i els espera una nova activitat.
Solidaris. Mercè Folch.
Mercè, com estàs?
Molt bé, què tal?
Mercè Civit, treballadora social, vicedegana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i amb una trajectòria de més de 40 anys al sector. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in a lemonade.
Ara, Mercè, estàs jubilada, però quants anys vas estar sobre el terreny fent de treballadora social?
Bé, jo vaig exercir de treballadora social, vaig començar en l'any 79 amb els ajuntaments democràtics i, per tant, vaig ser de la promoció que vam crear els serveis socials en els ajuntaments, fins en el 96. En el 96 m'ho vaig deixar-ho per activitats sindicals, però que també vaig tindre estar relacionada amb els serveis socials, i del 2006 al 2012 vaig estar diputada al Parlament de Catalunya, però també vaig estar relacionada amb els serveis socials i amb el treball social, i en el 2013 fins al 2019, que em vaig jubilar, vaig estar exercint la professió també, i després també molt vinculada amb el Col·legi de Treball Social.
Per tant, has vist l'evolució d'un sector que és, o hauria de ser, una de les potes principals de l'estat del benestar.
Exacte.
Ho és?
No. Encara no, jo hauria de ser-ho. Aviam, juga un paper important. En tot cas, clar, com vaig veure a l'inici i com està ara, sí que crec que és interessant l'evolució. Mira, vam construir els ajuntaments democràtics, els serveis socials, a partir doncs, no, de que hi havia hagut una dictadura i que el que es feia era beneficència i assistencialisme. Vull dir, hi havia els padrons de beneficència. No? Aleshores va passar una promoció en la que vam dir hem de passar, no, de la beneficència als drets socials de les persones. No? I per tant, treballar amb elles, crear serveis, no? Vull dir, no sé, jo d'una de les primeres coses que vaig fer va ser impulsar la creació del centre de planificació familiar, no? Amb el grup de dones allà. Bueno, després, centres de dia de joves, i cada un en cada ajuntament no va anar planificant serveis a part d'atendre la població. Ens va arribar, i a partir d'aquí, cada vegada, és veritat que va haver-hi una llei de serveis socials a Catalunya, cada vegada, doncs, bueno, els serveis socials anaven atenent a les persones, no únicament en l'ajuda econòmica o puntual, sinó que s'havien fet projectes comunitaris molt interessants, treballar en grup, etc.
Per fugir d'aquest assistencialisme.
I s'estava construint l'estat del benestar social en aquest sentit. Ens arriba la crisi del 2008 i això es destrossa. Tinguent en compte que hi ha més recursos per poder atendre les persones, però aquestes persones passen a ser assistencialistes. Aviam, tenim el banc d'aliments. En el segle XXI hi ha un banc d'aliments. Això ens està dient moltíssimes coses, de que no són els serveis socials que haurien de ser. I no critico el banc d'aliments, vull dir que la gent que el tira endavant, prou feina que fa, però és que no té sentit.
Parlem de pedaços, no?
Clar, són pedaços. Vull dir que la gent tingui que anar a demanar aliments. És cert que també que hi ha ajuntaments que fan, doncs, bueno, no, vull dir, que fan supermercats, valers diferents, vull dir, no? Vull dir, fan coses diferents, no? Per no ser allò d'anar a fer la cua de l'aliment d'abans, no? Vull dir, i s'han dignificat molt més, però al fons és el mateix. A veure, jo que em vaig donar compte que hi havia molt més recursos, que si les beques de menjador, tal, 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 però que en el fons s'estava fent el mateix que jo quan vaig entrar a treballar, beneficència moderna i assistencialisme, amb altres formes, amb altres mètodes, molt més digne per les persones, etc. Però que al fons era el mateix. I no hi havia temps, tinguent en compte la pressió que hi ha amb aquest assistencialisme, amb els 50.000 informes que t'estan demanant per poder abordar, a poder fer un treball amb les persones. Vull dir, allò del grup, no de fer un grup de dones per un centre, allò, en aquests moments, no? O són projectes molt determinats, o que alguns ajuntaments comencen a fer, però que no. Vull dir que la major part del treball social en aquests moments passa en fer informes i en fer assistència a les persones. No? Vull dir, el tema dels desnonaments és un tema molt important que també ocupa molt, que nosaltres diem el que hem d'haver-hi, són treballadores socials a les agències d'habitatge. No? Vull dir, descarreguem, tenim un altre problema, és que clar, que encara hi ha pobresa. I la pobresa l'hem dividida. Diem vulnerabilitat, a vegades, li diem un altre nom, no? Que vulnerabilitat és una altra cosa. Que una persona pot tindre molts recursos econòmics i estar en una situació vulnerable per un tema de dependència.
Els eufemismes,
Exacte,
que
sí,
no ens ajuden.
Exacte, llavors, clar, tenim pobresa energètica, pobresa infantil, pobresa a la gent gran, pobresa farmacèutica. Llavors, com l'hem dividida tota, a cada una li posem un ajut. I la treballadora social vinga a fer informes pels ajuts. Això no té sentit.
Per tant, massa burocràcia i massa assistencialisme.
I massa assistencialisme en el que són els serveis socials bàsics. I clar, i és interessant això, no? De dir, jo vaig entrar en una situació, va millorar, i quan m'incorporo en l'any 2012 o 13, però sí, és el mateix que abans, però molt més modern.
Clar, clar. Després del teu pas per la política. Clar, a nivell de perfils, Mercè, d'aquells inicis, no?, dels anys 70, els perfils han canviat, però la base, la problemàtica, continua sent la mateixa, no?
Exacte. Mira, jo aquí et podria posar un exemple de la crisi del any 80, que va ser molt dura. No teníem tants recursos com ara. No? Vull dir, perquè, per exemple, no sé, si hi havia ajudes de lloguer i tal, però hi havia menys recursos, però mobilitzàvem d'una altra forma la gent, amb solidaritats. Podíem parlar amb el propietari del pis i negociar, dir, escolta, va, no, que hi ha un compromís d'anar pagant, va, fem-ho, no? Vull dir, implicàvem també possiblement més a l'usuari, el fèiem, o sigui, com teníem més temps de treballar amb ell, a l'usuari el fèiem que fos molt més actiu, no? Vull dir, a vegades, ara no dic que no ho fem, que hi ha molta gent que ho fa, però hi ha la tendència a fer-lo passiu, no? Que és el treballador social el que decideix, i segurament hauria de ser ell, no? I per tot això no és per una mala praxi, sinó perquè no hi ha temps, a vegades, per crear el vincle. No? Nosaltres diem, hem de crear el vincle, hem de fer acompanyament, i hem de fer que les persones se'n puguin sortir per si mateixes. No?
Aquesta és la base de la professió.
Aquesta és la base de la professió, no? Mobilitzar recursos, però que a l'acompanyament, i que la gent pugui sortir-se per si mateixa, no? I això és el que estem intentant fer. Aviam, que jo no et dic que tot arreu sigui igual, que hi ha molt bons professionals i que hi ha ajuntaments que es poden fer, però no a tot arreu, no? Propostes que tenim. Per què tenim que tenir tantes ajudes des de serveis socials? No podia haver-hi oficines de prestació social? Per exemple, les oficines de benestar de la Generalitat, que es convertissin en oficines de prestació social als ajuntaments, que en algun ajuntament ja tenen aquesta experiència i ja ho han fet. La Diputació en alguns ajuntaments ha estat donant recolzament. Pues ho podríem generalitzar-ho, veure-ho també, no? Perquè, clar, no és el mateix la metropolitana que la Catalunya central o els pobles petits, no? Vull dir, clar, són situacions diferents. Analitzem quina és la situació de Catalunya i aquestes oficines de prestació, com podrien anar-hi perquè arribés a tothom. See you, I really see you upside down. But my brain knows better, it picks you up and turns you around, turns you.
Parlem de la professió i del prestigi.
Sí, la professió i el prestigi. Aviam, el treball social és una professió totalment feminitzada. D'on venim? L'estat espanyol, vull dir, sobretot durant tota l'època de franquisme i tal, doncs d'on venim? De la beneficència, a vegades les senyores de la caritat, no? Vull dir, llavors, clar, això que ho feien les dones, i ho feien les dones voluntàriament. Quan això es comença a professionalitzar, continuen sent dones. I és una professió de cura a les persones. A la societat, qui li otorga la cura a les persones? A les dones, en l'àmbit privat i sense cobrar. Per tant, aquesta professió ja ve, no?, amb un estigma, no? I aleshores, clar, nosaltres, però això ara no té res a veure, perquè utilitzem també el mètode científic, el mètode d'anàlisi científic, intervencions, vull dir, hem donat uns salts importants i que hem professionalitzat, però encara hi ha aquest estigma. Mira, et diré, saps quan van entrar homes a la professió?
Quan?
Quan? Pues, treball social, abans era assistent social. Quan passa d'assistent social a treball social, que és on estudis universitaris, comencen a entrar els homes a la universitat, quan realment té una mica més de prestigi. I aleshores, ara, està majoritàriament, continuen en el col·legi, som un 90 i pico dones, continua 20 homes. Si fem un anàlisi, també podríem veure qui són els coordinadors o coordinadores de serveis socials, en quins àmbits, perquè clar, una cosa és treball social, però que et pots ocupar en molts llocs, i segurament en els llocs on està més prestigiat el treball social, com podria ser salut o amb altres, hi ha més homes, no? Vull dir, i on hi ha més precarietat segurament hi ha més dones. Clar, llavors, això què vol dir? Pues, si noto, no, les professions van segons el valor social que tenen, no? Vol dir salaris més baixos i més precarietat i més estigma.
Clar, tu vas ser responsable de la Secretaria de la Dona a Comissions Obreres i, clar, al llarg de tota la teva vida, i ara també ho estàs fent, reivindiques aquesta professió, no? Aquesta, clar, ajuda als altres amb aquests condicionants que estàvem explicant, no? La professió no té, òbviament, tal com bé deies, les condicions que es mereix. Quin és el retrat del treballador social actualment a Catalunya? Què cobra un treballador social?
Vale. Això és com totes les professions, depèn d'on t'ocupis, depèn d'on treballis. Hi ha una diferència important entre el sector públic i el sector privat, privat o tercer sector. El conveni d'acció social és un conveni molt baix i les condicions de precarietat són, però també dintre de l'administració. Ja cada ajuntament paga el que, no? El que creu, igual que un arquitecte i tal, però jo crec que en serveis socials hi ha salaris molt baixos i salaris que estan bé, no? Ara, si nosaltres agafem, per exemple, en el sector públic, fem la diferència entre una professió tècnic de grau mig, una A2, no? Vull dir que és el que seríem, d'un àmbit majoritàriament masculinitzat o d'un àmbit majoritàriament feminitzat, els salaris no són els mateixos. Perquè hi ha un salari base, però després hi ha molts complements. I els complements varien, no? I tots van segons el valor del treball. Llavors, clar, jo pregunto, quin valor del treball pot haver-hi més que el tema de la cura de les persones i que les persones puguin viure dignament? Jo crec que en una societat democràtica això hauria de ser el més important de tot, no? Que les persones puguin viure dignament. I el treball social som un instrument i una peça perquè això sigui possible. I, en canvi, no se'ns valora per tal. I aquest, jo crec que és el gran tema. I després també volia alertar d'una preocupació.
Sí.
En aquests moments estan apareguent algunes professions vinculades a la formació professional que se'ls otorga funcions de treball comunitari, treball grupal, o sigui, coses que es tindrien que fer des del treball social. Cosa que són professions que venen de la formació professional, per tant, no són universitàries, els salaris serien més baixos, però fan tasques que haurien de fer les treballadores socials, que no fan perquè estan fent ajudes. Llavors, quina contradicció que una professió superior, com és el treball una universitària, com és el treball social, tingui que fer tasques burocràtiques i s'estiguin creant altres professions que no fan aquestes tasques burocràtiques, sinó el que hauria de fer el treballador social, no?
Clar,
I aleshores, clar, això és preocupant. I a més, a salari més baix, vull dir, aquí ho tenim.
És impossible, no?, poder crear el vincle que deies abans, no?, amb tanta feina de paperassa, no?, amb convertir-te en una persona de referència per aquests col·lectius, no?, que necessiten moltíssima ajuda, no? És una feina que, a banda de tenir unes condicions molt millorables, s'hi suma també el factor emocional, amb molt desgast, de no poder arribar, de no poder ajudar, també físic, segurament, en algunes, en algunes circumstàncies. Falten mans.
Sí, jo crec que falten mans i falta capacitat d'organització i de prioritats. Per exemple, per què tota la burocràcia l'ha de fer una treballadora social? Per què no hi ha aquestes oficines de prestacions socials? Que faltarien més treballadores socials? Evidentment. Que, a més, ara, en la Generalitat, en aquest any, o sigui, els ajuntaments amb la Generalitat tenen el que li diuen el contracte programa, no? Llavors, ha ampliat places de professionals a dintre aquest contracte programa amb els ajuntaments, que són d'ajut en els serveis socials, com podrien ser amb psicòlegs o dret i tal, però que no, els treballadors socials no s'han ampliat. Tot ciutadà ha de tindre un treballador social de referència. Això diu la llei. Un professional, per tant, i els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al sistema de serveis socials. Perquè, clar, els treballadors socials no únicament estem a serveis socials, sinó que ens ho... En cas,
esteu
després,
en molts
parlem.
Àmbits.
No? Exacte, no? Vull dir, exacte, sí, mira, nosaltres, aviam, quan treballem, què fem? Treballem les entrevistes que fem, quan ho fem a nivell individual, doncs fem un diagnòstic i fem un programa de treball amb aquella persona, un programa de treball que ha de ser consensuat i pactat amb ell, no? I per tot això fa falta establir una relació de confiança, no? Perquè es pugui complir, no? Llavors, això fa falta temps. Fa falta temps i no posar en primer lloc l'ajuda, no? Perquè, clar, com nosaltres ja se'ns veu com que són les persones prestadores d'ajudes, quan ens venen a demanar, ens venen per l'ajuda. Venim per això i punto, no volem saber res més perquè això és el que ens han dit. Jo no puc pagar el pis, jo no puc menjar, jo no puc... i tu m'has d'ajudar a mi. Clar, si només vens per això, és difícil poder treballar-ho perquè, bueno, és el prototip que... I això, evidentment, crea desgast emocional i desgast físic. Vull dir, nosaltres tenim un programa que és el suports, que és per totes les persones col·legiades que per causa de la feina pateixen, doncs, bueno, alguns problemes psicològics, etc., doncs, de forma gratuïta, anònima totalment, donem suport i tenim els serveis, perquè, clar, perquè hi ha problemes en aquest tipus. I després també algunes vegades ens han donat les agressions físiques d'usuaris. Clar, nosaltres som la contenció, no? Vull dir, si no hi ha atur, si hi ha atur, no és responsabilitat dels serveis socials, però si la gent té atur i té gana, ve a serveis socials i, per tant, se'ns responsabilitza a nosaltres d'aquesta situació i, per tant, els hem d'ajudar, quan és un altre problema molt més estructural, no? I aquí, doncs, bueno, determinats usuaris que, bueno, que tenen totes les seves problemàtiques, també hem patit agressions físiques, bueno, que unes vegades ha sortit, no?, en els mitjans i en els centres de comunicació.
Sou contenció i sou termòmetre. Fa 2 anys, per exemple, la vostra feina se'n va parlar molt arran de l'incendi, no?, dels baixos a la plaça Tetuán de Barcelona.
Exacte. Poc abans de les 6 del matí, els veïns han trucat al telèfon d'emergències per alertar que d'aquest local, a la planta baixa d'un edifici de la plaça Tetuán de Barcelona, en sortien fum i flames i hi havia gent atrapada.
Va morir una família, no?, sí. amb dos fills, un de 3 i l'altre d'un any, no? I es va dir aleshores, s'esmerçaran més esforços, intentarem que això no torni a passar. I va ser un fet molt, molt dramàtic que hauria d'haver mogut una mica les estructures. No sé si això ha passat.
Jo crec que està tot com bastant igual. Vull dir, allò es va posar... Sí que es va actuar en el local aquell que s'ha cremat, però després no hi ha hagut un canvi estructural. Veiem, no hi ha més habitatges socials. No? Vull dir, quin treball s'ha fet. I, per exemple, allà ja estaven treballant gent, però són projectes específics que fa l'Ajuntament, que contracta empreses del tercer sector, etc.
Externalitza, no?
Exacte. Allò no passa per serveis socials bàsics. Quan realment és allò el que hauria de passar per serveis socials bàsics, no? Vull dir, perquè per això són territorials i han d'estar arrelats a la localitat, en el territori, en el barri, i conèixer a la gent del barri, allò, i que sàpiguen que és el punt de referència del tema social i no únicament de l'ajuda, no?
Aquest també seria un altre dels problemes, no? L'externalització.
Exacte. Jo, amb tot el respecte al tercer sector, que està fent coses molt bé, però no pot ser que tot passi pel tercer sector. Aviam, estem parlant dels serveis socials bàsics, però també dels especialitzats. I els especialitzats, la gran majoria és tercer sector o privat. Vull dir, les residències és sector privat mercantil. Els centres de menors, em sembla que no hi ha cap públic, em deien l'altre dia. Vull dir, tots són del tercer sector. El tema de dependència, aviam, estan fent un paper important. Nosaltres tenim molta relació amb la taula del tercer sector com a col·legi, però no tot pot passar pel tercer sector. Han d'haver-hi uns límits. Hi ha d'haver-hi un tema públic.
Ara comentàvem aquesta desgràcia, no?, el 30 de novembre del 2021. El problema de l'habitatge, no?, continua empitjorant. La Mònica Roca, la nostra companya de l'equip, ha seguit una guàrdia, no?, d'urgències de serveis socials a Barcelona en un desallotjament amb 16 persones vivint en un infrahabitatge. I això continua. És a dir, no hi ha solució. Per tant, la feina també pels treballadors socials, no?, per fer aquesta contenció, per oferir segurament habitatge alternatiu. Això continua i no s'atura.
Exacte, no, està claríssim. No? I vull dir, la quantitat de persones, per exemple, que no veiem que viuen en pensions, en una habitació, que lloguen una habitació i viu una família, vull dir, és una situació molt, molt, molt dramàtica per una manca d'habitatge públic. Jo crec que aquí hi ha dues línies, a part de tot el tema del lloguer, que està pujant i que s'ha de controlar, no?, el preu del lloguer, vull dir, legislativament, també és el fet de que la mesa d'emergències d'habitatge està, veient, no funciona, està col·lapsada, no? I, per tant, haurien d'haver-hi molts més habitatges d'emergències o habitatges socials, vull dir, on tothom que està en una situació determinada i pogués tindre accés. Clar, i des del treball social fem aquesta contenció. A vegades el problema és que ens arriben els casos quan mañana me desahucien, i això és problema, però si venen abans intentem trobar recursos, mirar el que es pot fer en un moment determinat, que no sempre tenim la solució, perquè la solució no depèn del sistema de serveis socials, la solució depèn del sistema d'habitatge.
Clar.
Però quin és el problema? Que els serveis socials hi va parar-hi tot, no? Vull dir, com diu el Fernando Fontova, som el camió que anem recollint tot el que van tirant pel carrer i nosaltres ho anem recollint tot. No?
I clar, és l'efecte dominó, a la que va malament alguna cosa, l'atur, és igual, el tema de l'habitatge, etcètera,
tot.
No? Es genera un efecte dominó que acaba impactant...
Exacte, la pujada dels aliments, el preu dels aliments, vull dir, clar, és impressionant, no? Vull dir, el que han pujat, tot té un efecte.
You're in the flow of things. En els teus anys d'exercici, Mercè, vas crear el Servei d'Atenció a les Dones Víctimes de Violència de Gènere a l'Ajuntament de Viladecans, un àmbit que potser fa unes dècades no tenia tanta visibilitat i no se li donava tanta importància, però clar, la situació ha canviat, se'n parla més, hi ha polítiques també, no?, per ajudar a combatre aquesta xacra. Et vas trobar molts murs per tirar endavant aquest servei?
No, aviam, no, perquè era una època, bueno, en la que jo, entre que havia fet tema sindical i tal, va ser una època que vaig estar a l'Ajuntament i amb la meva cap vam estar parlant, i jo vaig estar-hi amb això un any i pico, així, i vam veure que hi havia jo tenia experiència d'haver tractat en altres àmbits el tema de la violència masclista, que llavors se li deia violència cap a les dones, o no, vull dir, ho vam plantejar-ho, no, vull dir, era per una banda l'atenció a la persona, que patien, i després, per una altra banda, el que sí que vam, també que ens semblava molt important era la formació per poder detectar, intervindre, detectar formació als serveis socials, treballadors socials, però també a la policia local i també en els jutjats.
Importantíssim, perquè, això.
Més important encara que en el servei social, sobretot en una localitat, la gent podia anar a la policia local i era dir, home, tranquil, el marit està nerviós, no es preocupi, torni cap a casa. No? Vull dir, això s'havia donat. No? O en els jutjats no donar o no sabia acollir en aquella persona que anava al jutjat a fer una denúncia. No? I llavors vam estar treballant per aquí i, bueno, i també l'atenció directa, que per primera vegada tenien un lloc per poder explicar, vam fer uns tríptics divulgatius i en seguida va vindre gent.
Si ara mires enrere, no? Et vull preguntar per aquests casos, no? Com a treballadora social, abans de que hi hagués tota aquesta muntanya, sí, de paperassa, diguem-ne, quan el vincle es podia crear, sí, doncs amb molta més facilitat, què recordes? Algun cas que t'hagi acompanyat, de persones que se n'hagin sortit, no? De quan allò, quan la feina té sentit, no?
Clar, sí, sí, sí. No, doncs mira, ja tirarem per el que havíem dit de violència masclista, no? D'una dona que va vindre superespantada. És més, estàvem parlant en el despatx i va passar per darrere, va sentir un soroll d'un home i se'n va posar blanca i a tremolar. Es pensava que era el seu marit que l'havia seguida, no? Vull dir, arribant així. I, bueno, treballant, la vaig derivar també a Tamaia que fes treballar en grup, perquè llavors encara ja no havíem creat cap grup i tal. I, mica en mica, se'n van sortir. Se'n van sortir i va ser independent. Vull dir, això, bueno, gratifica molt, no? Dic, aquest, podrien ser altres amb uns altres temes, no? Però penses... O a vegades, no?, que vas pel carrer, casos que has portat i que ja els has tancat, perquè més o menys han quedat, i anaves pel carrer, vull dir, jo treballava a Viladecans, i et venien a saludar, ei, com estàs, senyorita, no sé què, no sé quantos, i t'explicaven,
no?
Exacte, i t'explicaven la vida, i si mi hijo, i uns altres que no se n'han sortit, també, vull dir, en casos que també han estat crònics, però que també, bueno, s'han creat uns vincles, i possiblement haguessin estat pitjor. Jo n'estic molt contenta. No, per això continuo encara jubilada, no, vinculada en el Col·legi de Treball Social, no? Vull dir, per la millora de la nostra professió i també per la lluita pels serveis socials. Són les dues coses que van juntes.
Mercè Civit, moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. Una abraçada i que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo.
Solidaris.
De tus rarezas, pero quiero más.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Jo quiero más.
Mercè Folch.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart, Mònica Roca i Eloi Barrera, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ricard Luque, Dani Batxiller i Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by, stand by. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a, just as long as you stand by me.